Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. A Palma, un pare ha estat detingut per suposada violació continuada a la seva filla menor. Un home ha estat arrestat després de perseguir i intentar agredir sexualment dos nins i un altre s'enfronta a un judici per maltractar i violar els fills menors de la seva parella. A Eivissa, la policia ha detingut també un altre home per contactar amb un menor amb qui volia compartir contingut eròtic. Diferents formes d'agressions, diferents indrets, però amb dos nexes en comú. Les víctimes són infants i els presumptes agressors són homes. Notícies destacades d'aquest dilluns 18 de maig, en què la classe de política avui analitza la lletra petita de les eleccions andaluses, la quarta cita amb les urnes que obliga el candidat del Partit Popular a entendre's amb Vox per poder governar. Les Balears, els partits, n'han fet la seva pròpia lectura. Tot d'una la sentim. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Les Balears utilitzaran detectors de radiofreqüència per evitar el frau a la selectivitat.
Educació i la UIB intensificaran el control durant els exàmens de la prova d'accés a la universitat, que tindrà lloc del 2 al 4 de juny, i han tancat un nou marc sancionador contra el frau. Trobar un alumne amb un d'aquests dispositius electrònics per copiar es pot considerar falta molt greu. Un zero a l'examen i la prohibició de continuar amb la selectivitat.
A Ciutadella, l'edifici d'on ahir es va desprendre un tros de cornisa, no hauria passat la inspecció tècnica d'edificis.
Això, segons l'Ajuntament de Ciutadella, les tres turistes que varen resultar ferides segueixen ingressades a la unitat de cures intensives.
A Mallorca, les obres d'accés a l'Hospital de Felanitx i l'entrada des de Campos estaran enllestides al mes de juliol. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Amb un pressupost de 2,5 milions d'euros estan en un estat de construcció avançat i, de fet, els vehicles ja utilitzen la infraestructura nova. Avui, representants del Consell de l'Ajuntament han visitat el projecte, que també inclou un eix cívic entre l'hospital i el pavelló esportiu.
6 milions d'euros és el que costarà al govern la renovació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Formentera. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. El conseller del Cicle de l'Aigua ha visitat avui la planta amb representants del Consell de l'Illa, la depuradora. S'haurà d'adaptar als nous requisits ambientals. Després de 25 anys de funcionament, l'obra durarà un any i mig i un cop reconstruïda, la futura depuradora augmentarà un 12% la seva capacitat de depuració amb 4.000 metres cúbics d'aigua al dia. També permetrà prestar servei a 40.000 habitants, 10.000 més que en l'actualitat.
Convocada una manifestació d'urgència demà al parc de Rotxina de Mahó per protestar contra l'assalt a la flotilla Global Summit, que es dirigeix a Gaza en missió humanitària. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Diverses entitats criden a la mobilització demà a les 7 del capvespre. Es farà una marxa pel port de Mahó, motiu pel qual es demana que surtin totes les embarcacions possibles, a més, amb banderes palestines. L'exèrcit d'Israel ha interceptat avui diverses embarcacions de la missió solidària quan s'acostava a Gaza. A bord de la flotilla hi ha el menorquí Lluís de Moner, que en les darreres hores havia explicat a través de les seves xarxes socials que es trobaven a prop de Gaza i que esperaven el possible atac per part d'Israel.
Tot això quan els metges han començat la quarta vaga setmanal per reclamar un estatut marc propi. En parlarem, dels efectes d'aquesta protesta en els propers minuts. Abans, però, volem saber el més destacat dels esports i de la situació crítica. Al Reial Mallorca té un peu i mig a segona després de perdre contra el Llevant. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell va caure per 2-0 al Ciutat de València en un partit decebedor des de Martín de Michelis. Al minut 32, Carlos Espí va fer el primer gol gràcies a una error de David López, i el 87, Kevin Arriagat de corna, va sentenciar l'enfrontament. El Mallorca ara és penúltim a la classificació amb 39 punts i necessita pràcticament un miracle per continuar la primera divisió la pròxima temporada. Les comptes passen, resumidament, per primer guanyar l'Oviedo, derrotes 2-1 a Elx i que el Llevant puntuï. A la primera federació, l'Udeivissa ha certificat la seva permanència i l'Atlètic Balears i el Poblense disputaran la final del play-off per ascendir a aquesta mateixa categoria.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Tomàs Salom, bon dia.
Bon dia. Avui començàvem la setmana amb restes d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera, però en general amb un temps variable. És cert que hem començat el dia amb molt de sol a tot arreu, amb permís d'alguns intervals de núvols baixos, però també ha crescut qualque núvol d'evolució i encara ho podria fer aquestes immediates hores. De fet, ha descarregat localment cap a l'interior de Menorca i puntualment també qualque precipitació cap a l'interior de Mallorca. Avui cap vespre esperant l'arribada d'alguns núvols de base alta, poc importants, no anuncia cap canvi de temps, i les temperatures avui tornen a superar aquests 23-24 i puntualment podrien fregar els 25 graus, principalment cap a l'interior de Mallorca. Durant els pròxims dies parlaran de temps anticiclònic, per tant, de sol, amb permís d'alguns núvols prims i també d'algunes boires a primera hora del matí. La situació marítima cada vegada més tranquil·la i la temperatura al llarg de la setmana pensant que ha d'anar pujant.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Podem emportar de la policia detingut un pare per agredir sexualment la seva filla, menor de 16 anys, de manera diària durant 2 anys a Palma. La menor va denunciar que el seu progenitor la sotmetia a tocaments, també l'obligava a despullar-se i veure pel·lícules eròtiques. L'home ha estat arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys.
Segons el relat de la menor, l'agressor aprofitava els moments en què es quedaven sols a casa per sotmetre-la a pràctiques sexuals. La víctima va detallar davant dels agents que el detingut l'obligava també a veure pel·lícules de contingut eròtic amb el pretext que n'aprengués. Aquesta situació de violència diària va cessar quan el progenitor va abandonar el domicili a causa de problemes amb la mare de la víctima. Una vegada confirmats els fets per la investigació policial, els agents varen localitzar el sospitós i la detenció es va produir dimecres passat.
També ha estat detingut un home per intentar agredir sexualment menors a Palma, uns fets que varen ocórrer la setmana passada a la barriada de Son Canals.
Una mare va denunciar com en diverses ocasions un home observava els seus fills i fins i tot va intentar endur-se una de les nines. Un intent de segrest frustrat gràcies a l'oposició de la dona. El darrer episodi va passar dimecres quan la família es va trobar amb el detingut. L'home els va perseguir i quan els va trobar va mostrar els genitals i se'n va riure d'ells. La policia el va localitzar i el varen detenir com a presumpte autor d'un delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys en grau de temptativa.
I l'Audiència Provincial també jutja des d'avui i fins dijous un home acusat de maltractar i violar els seus fillastres menors, 2 nins i 1 nina. S'enfronta a 39 anys de presó. Segons l'escrit d'acusació, l'home hauria comès tot un seguit de delictes contra ells, com abús sexual, maltractament psíquic habitual, exhibicionisme i fins i tot els hauria utilitzat per elaborar pornografia.
Els fets van passar entre els anys 2016 i 2019. L'home hauria sotmès els infants a un clima de terror amb violència cap a la seva mare. També hauria tingut comportaments agressius i sexuals amb els petits, a qui els hauria fet veure pel·lícules pornogràfiques. A més, els hauria enregistrat a la dutxa i a la nina l'hauria violat. A causa d'aquests fets, els 3 nins han patit reaccions psicològiques greus amb por extrema cap a l'acusat i a dia d'avui encara han de fer teràpia per superar els danys petits.
I encara un apunt més en aquesta crònica social. La Policia Nacional ha detingut un home a Eivissa per intercanviar missatges de caràcter eròtic amb un menor d'edat.
L'arrestat va contactar amb la víctima a través d'una coneguda xarxa social. Intentava obtenir material eròtic del menor a qui va fer comentaris de caràcter sexual i va arribar a oferir-li doblers a canvi de fotos. El detingut resident a Eivissa està acusat d'un presumpte delicte de corrupció de menors. La Policia Nacional investiga si hi ha més víctimes.
Podem en titulars. Les 3 dones ferides ahir en el despreniment d'una cornisa a Ciutadella continuen ingressades a una clínica. Està previst que se'ls facin proves en les properes hores. Van resultar ferides en caure'ls al damunt restes d'una façana mentre seien a un bar, Excel.
L'Ajuntament de Ciutadella ha confirmat que l'habitatge no tenia en vigència l'informe d'avaluació d'edificis, una circumstància que podria comportar sancions per al propietari. L'estructura va caure sobre una taula del bar mentre 3 dones en feien ús. Les 3 van haver de ser traslladades a la clínica Joaneda i 2 de les quals es troben a hores d'ara ingressades a la UCI. La resposta dels serveis d'emergències va ser immediata gràcies a que la sala Secopal va captar en directe a través de les càmeres la caiguda de l'estructura. En menys d'un minut ja hi havia desplegades dotacions de policia local i l'Ajuntament va activar el Pla Municipal d'Emergències. Juanjo Seboreas és oficial de la policia local responsable de la sala de control.
Primer se va coordinar tota la zona per evitar que hi hagués més danys. Una volta es va coordinar tot, es van començar a atendre les persones per part de 61, els bombers ja van retirar totes les restes, I l'arquitecte municipal doncs, va comprovar que, evidentment, la façana estava en bon estat, que només havia estat una cornisa, no hi havia cap més polir.
L'Ajuntament recorda que és obligatori passar les inspeccions tècniques d'edificis per als immobles de més de 50 anys i, quan es facin, s'han de notificar al consistori.
I a les Pitiuses, Capitania Marítima i la Guàrdia Civil investiguen una festa amb una gran concentració d'embarcacions i música en una zona protegida d'aigües d'escaló a Formentera, que es va celebrar ahir entre el migdia i l'hora baixa, juntament amb el govern estudiant l'obertura de possibles expedients sancionadors, n'informa Elena Trinidad.
Una trentena d'embarcacions es varen avarluar a la zona del racó de Saputjada en aigües d'escaló, un espai protegit on es va organitzar una festa sense disposar del permís de la Capitania Marítima, que ara investiga els fets, segons ha explicat la consellera de Medi Ambient de Formentera, Verònica Castelló.
He pogut parlar amb el capità marítim i sé que per part de Capitania Marítima doncs, ells també estan investigant què és el que ha passat i res, doncs, cada administració competent haurà de fer la seva feina d'investigar doncs, que és el que va passar i si va haver-hi alguna falta que es cometés i ha de ser penalitzada.
Capitania Marítima ha assegurat que aquest tipus de concentracions d'embarcacions estan prohibides i que obriran expedients sancionadors si confirmen que l'activitat ha estat promoguda per alguna empresa. Des del govern també estudien interposar algun expedient sancionador, segons ha declarat el conseller de la Mar i el Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente.
Un tipus d'activitat que no ens agrada gens i, per tant, demanarem tota la informació possible per veure si hi ha qualque incompliment, que dependria més de la Conselleria d'Agricultura en el departament que du Medi Ambient. Però, bueno, l'estudiarem. Bàsicament, ho demanarem tota la informació. No sé si la Guàrdia Civil, que és la que té capacitat de policia marítima en aquest cas.
La Guàrdia Civil també investiga els fets.
Notícia que es produeix a l'inici de la temporada davant la qual el turisme alemany creix i romp la tendència a la baixa dels darrers anys. Aquest estiu, tot indica que hi haurà una recuperació. L'expert Tolodella, degà de turisme a la UIB, preveu que la inestabilitat geopolítica farà que apostin per les Balears com a destinació segura.
I aleshores aquest 2026 pareix ser que el turisme alemany tornarà a repuntar, canviant aquesta evolució que, com deia, havia tingut durant els darrers anys una petita caiguda però sostinguda en el temps.
Les dades de l'Agència d'Estratègia Turística indiquen un canvi de paradigma de la dependència gairebé absoluta dels mercats britànic i alemany a un mercat més divers. Mentre que fa 10 anys representaven prop del 54% dels visitants, ara són, Olivia Navarro, el 44%.
Mentrestant, creixen els turistes nòrdics, neerlandès i estadounidenc, però, sens dubte, el cas més destacat ha estat el francès. El 2016 eren uns 600.000 francesos en un any. Ara el doble, més d'un 1.200.000. D'allà diu que, per molts de factors, entre d'ells, l'increment de connectivitat.
Si certes companyies, sobretot, poden recordar ràpidament companyies de baix cost, incrementen la seva connectivitat per raons diverses, perquè es veuen que són les companyies de baix cost, moltes vegades se mouen per incentius fiscals, bonificacions, certes ajudes que ofereixen els governs regionals. Si s'incrementa aquesta connectivitat, en, per exemple, en aquest cas, en França, pues aquesta oferta de connectivitat pues acaba generant la seva pròpia demanda.
També hi ha una pujada en el turisme estatal que d'allà relaciona amb el major creixement econòmic al país, que constata amb l'estancament d'Alemanya.
A més, les immobiliàries especialitzades en operacions internacionals han notat una davallada en els darrers anys del mercat alemany.
A diferència del sector hoteler, que enguany té previsions a l'alça, el mercat de compra-venda i de lloguer de cases preveu una contracció. També en el cas dels alemanys, segons explica Daniel Arenas, president de l'associació Avini.
Amb aquesta situació d'inestabilitat, de possible pujada bueno, que ja està pujant la inflació i la conseqüència de pujada de tipus d'interès pues, els afecta els seus negocis. I l'alemany també és un client, té una característica que és molt cautelós.
Sí que creix, en canvi, la compra-venda i el lloguer d'immobles a persones dels Estats Units, però en aquest cas per establir aquí la primera residència.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Seguiment desigual en l'inici avui de la quarta setmana de vaga dels metges que protesten contra l'esborrany de l'Estatut Marc del Ministeri de Sanitat. Segons el sindicat Mèdics i Meval, allà on més s'ha notat la vaga és entre els anestesistes, els serveis quirúrgics i radiologia, en què 9 de cada 10 professionals han aturat. A les consultes externes hospitalàries, el seguiment ha estat del 80%, mentre que atenció primària, del 50%.
Des de principi d'any, les vagues setmanals que s'han fet cada mes han obligat a reprogramar 63.000 cites visites i intervencions. Alguns pacients s'han mostrat indignats perquè se'ls ha cancel·lat la cita, sobretot els que fa molt de temps que esperen per veure el metge o els que es desplacen de lluny.
Yo tenía unidad con la unidad del dolor para un tratamiento de fibromialgia. Llevo más de un año y medio esperando porque ya se traspapelaron los papeles y ahora me dicen que hay huelga y que no saben cuándo. Y estoy muy indignada y muy enfadada.
O sea, yo lo que no entiendo, si tienen una lista de médicos que no vinieron, ¿por qué no avisan por mensaje? Yo vengo de Port Poyenza. Dos buses, como llego tarde, me tuve que coger un taxi para llegar. 2 horas y media. De Port Poyenza, aquí. Y llego y me dice, no sabemos si está su médico.
Mi médico, que es realmente el de cabecera, pues está, no está de servicio. Bueno, como es algo que no es algo importante a lo que vengo, que prácticamente un cambio de medicación, pues puedo aguantar hasta dentro de 8 o 9 días que me han vuelto a dar la cita.
A primera hora del matí els facultatius s'han tornat a concentrar a les portes dels hospitals per demanar negociar el nou estatut marc, ara ja no amb sanitat únicament, sinó amb altres ministeris com funció pública per un estatut propi diferenciat del règim general de la resta de personal sanitari i en què els MIR tenen un paper destacat, diu el president del CIMEVAL, Miguel Lázaro.
Si los MIR lo que están dándose cuenta es que la sostenibilidad de la sanidad pública del futuro depende que este estatuto sea un estatuto que, vuelvo a decirlo, le hemos dicho muchas veces, reconozca nuestra singularidad, reconozca nuestro liderazgo clínico y gestor, ¿no? Que ahora en entredicho, ¿no? Y evidentemente reconozca nuestra responsabilidad.
I dels metges residents que avui s'han sumat un 65% dels quals a la vaga, la seva situació encara més complicada que els anteriors, que la resta de metges, amb fortes repercussions per la seva salut mental.
Un estudi de l'Organització Mèdica Col·legial alerta que 9 de cada 10 metges joves pateix depressió, ansietat i fatiga crònica. Per Andreu Barceló és metge resident i representant de l'associació Mira Espanya.
2 de cada 3 residents tenen alteracions del son. 3 de cada 4 perceben deteriorament en les seves relacions personals. I un 38% de residents recorre ansiolítics, alcohol o altres substàncies per afrontar la situació.
Barceló lamenta que hagin de prendre decisions clíniques complexes després de 24 hores, diu, seguides de feina i de guàrdies maratonianes. Guàrdies que no computen per a la jubilació i que, recorden, són obligatòries fins als 55 anys. Situacions que els fan plantejar-se abandonar la professió o partir directament cap a la privada. Així que Ramon és metgessa de família.
És poc temps que disposem, perquè podem veure des de 30, 40, 45, depèn. No? I també depèn de la complexitat dels pacients. Hi ha pacients que requereixen, que tenen molta complexitat.
A banda de les concentracions diàries, els metges han convocat manifestacions dijous a la tarda, primer al Passeig del Bord de Palma i en paral·lel al de Vara de Rei d'Eivissa.
S'acosta la temuda selectivitat, està programada per el dia 2 i entre el 2 i el 4 de juny i les Balears incorporaran per primera vegada detectors de radiofreqüència per controlar que cap alumne utilitzi aparells per usos fraudulents i copiï en aquestes proves d'accés a la universitat. A més, la UIB disposarà d'un nou marc de sancions contra el frau en les proves. Ha pres aquesta decisió perquè la presència de dispositius electrònics és cada vegada més sofisticada. Carme Moreno.
Entre les faltes lleus hi ha conductes puntuals com comunicar-se sense autorització o mirar de manera esporàdica l'examen d'un altre alumne. Entre les faltes greus, tenir a l'abast el telèfon mòbil. Aquelles molt greus són, per exemple, suplantar l'identitat d'una persona o fer servir dispositius electrònics durant la prova. El director general d'Universitat, Sebastià Massanet, ha dit que l'objectiu de les mesures noves és garantir la igualtat d'accés entre l'alumnat.
Les proves d'accés a la universitat són unes proves enormement competitives. Per a molts dels nostres estudiants, l'accés al grau que volen cursar es resol fins i tot per mil·lèsimes. En aquest context, qualsevol avantatge il·lícit que un alumne pugui obtenir perjudica directament a un altre alumne que ha actuat amb honestedat, que ha estudiat i que s'ha esforçat.
La vicerectora d'Estudiants de la Universitat, Cristina Moreno, ha dit que les mesures noves tenen una finalitat dissuasòria.
Aquests sistemes tenen una finalitat preventiva i també dissuasòria, no? La majoria d'alumnes saben que s'estan esforçant moltíssim, però per garantir justament que aquest esforç sigui el més just possible és per a aquest tipus de sancions, per a aquells estudiants que no fan, anem a dir-ho així, les coses tan bé.
Abans d'iniciar les proves, es farà un mapatge a cada aula i es detectaran aquells punts on no hi ha cap tipus de radiofreqüència. Aquesta zona passarà a ser la zona blanca. En cas de detectar que un estudiant du qualque dispositiu, serà traslladat a aquest espai i llavors es farà una segona comprovació per detectar si du qualque sistema de radiocomunicació no permès. En cas que sigui així, se li requerirà que mostri el dispositiu i se li aplicarà la sanció corresponent.
D'altra banda, Educació ja treballa en un nou decret per reforçar l'autoritat docent i millorar la gestió dels conflictes a l'aula, una norma que la Conselleria preveu que entri en vigor el curs que ve. És un dels eixos que ha destacat avui Antoni Vera a l'inici de la primera reunió amb els directors del centre de secundària IFP que ha tingut lloc aquest matí. Durant aquesta setmana es reuniran també amb els docents de Menorca i Eivissa. Laura Marcos.
Per elaborar el nou decret es crearà un grup de treball amb experts i representants de la comunitat educativa. El reconeixement institucional del professorat com a autoritat pública es considera clau per assegurar un clima de respecte, seguretat i confiança als centres educatius. La norma reconeixerà i reforçarà institucionalment tant els equips directius com el professorat, que passaran a tenir la consideració d'autoritat pública. És Antoni Vera.
Hem de reconèixer la figura dels nostres docents, dels nostres equips directius i, sobretot, hem d'actualitzar una norma que després de 15 anys no s'ha modificat, i aquesta norma, la realitat social i educativa de les Illes Balears a l'any 2011 no és la mateixa a l'any 2026.
La nova norma actualitzarà el marc normatiu vigent de l'any 2010 que regula els drets i deures de l'alumnat i les normes de convivència als centres sostinguts amb fons públics. Durant la reunió d'avui s'han destacat també mesures com la pròxima convocatòria dels ajuts de menjador i d'alimentació per al curs que ve i la incorporació de rutes noves per facilitar l'accés dels estudiants de formació professional als centres. La setmana que ve la Conselleria es reunirà amb els directors d'infantil i concertada.
L'actualitat avui passa també per l'arribada d'una nova embarcació a Formentera amb 20 persones migrants a bord, totes elles d'origen subsaharià.
Ha estat al voltant de les 8 i mitja del matí quan la Guàrdia Civil ha interceptat aquestes 20 persones a la costa de Punta Sacala de Formentera. Segons ha informat delegació de govern, en les tasques hi han intervengut Salvament Marítim i la Guàrdia Civil.
Mentrestant, al Parlament, el PP es desmarca de Vox perquè els populars rebutjaran una proposta d'aquesta formació que pretén limitar l'accés als serveis d'atenció primerenca als infants de famílies en situació administrativa irregular.
Es tracta d'una esmena nova dels de Vox a la llei Òmnibus, a la llei de projectes estratègics que es tramita a la Cambra Autonòmica. Sebastià Sagreras ha rebutjat retirar aquests ajuts als fills de persones que no tenen el permís de residència en regla.
Creiem que aquest és un servei que se dona a nens molt vulnerables, a nens petits, prematurs, en discapacitat, en necessitats especials, i creiem que el darrer que han de mester aquests nens molt vulnerables és que se faci renou polítics.
Són les 2:22. Obrim així la plana política en aquest dia d'anàlisi de les eleccions andaluses. El guanyador dels comicis, el candidat del PP a la Junta, Juanma Moreno, ha dit avui que els resultats són contundents i ha apostat per governar en solitari, tot i que no ha aconseguit la majoria absoluta de 55 escons. N'ha aconseguit, recordem-ho, 53.
Quan arriba de la seu del Partit Popular, al carrer Gènova de Madrid, per assistir a la Junta Directiva Nacional, Juanma Moreno ha assegurat que és conscient que necessita pactar amb Vox, que ha passat de 14 a 15 escons. Això sí, ha llançat un avís a la formació de Santiago Abascal.
Más allá de las dinámicas parlamentarias que te llevan a intentar buscar fórmulas de acuerdo y de entendimiento de ciertos temas, que no tiene ningún sentido o no tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón, que creo que no sería razonable, sensato, ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que han optado claramente por el Partido Popular.
Moreno, de moment, no contesta si acceptaran un pacte amb Vox incloure el concepte de prioritat nacional que exigeix Santiago Abascal i que ja han inclòs Extremadura i l'Aragó. Vox, per part seua, no ha aclarit tampoc si donarà suport a un govern en solitari de Moreno, però negociaran, han dit, per aplicar la prioritat nacional. Ignacio Garriga es el secretario general de la formación.
Evidentemente tendremos que hablar de prioridad nacional, tendremos que hablar de fin del despilfarro político, tendremos que hablar de poner fin a la inmigración masiva, tendremos que hablar del acceso a la vivienda, tendremos que hablar de educación, tendremos que hablar, ¿verdad?, de recuperar la seguridad en las calles.
I el Partit Socialista, que ha perdut 2 escons i baixa als 30, que és el seu mínim històric a Andalusia, reconeix que no han aconseguit el resultat que cercaven. Al mateix temps, però, envien un missatge al PP, el que envia Montse Mínguez, portaveu de l'executiu del PSOE.
No entendemos la euforia que se está viviendo en Génova 13 o la euforia que está viviendo el Partido Popular. Porque si analizamos los resultados de anoche, el Partido Popular es el partido que más pierde en escaños. Pierde 5 escaños y pierde el gran objetivo que buscaban en estas elecciones, que era mantener la mayoría absoluta.
Aquí a les Illes, la dreta valora positivament el resultat de les eleccions andaluses, però en fa una lectura diferent. El PP dona per fet que guanyarà les pròximes autonòmiques, però apela al vot útil també al d'Esquerres, que no vulgui que el PP depengui de Vox.
De fet, el portaveu popular Sebastià Sagreras ha criticat que els partits d'Esquerres s'alegrin que el PP hagi perdut la majoria absoluta a Andalusia i que, per tant, depengui de Vox.
No volen que governi Vox, però han vingut aquí un poc contents perquè el Partit Popular no havia tret majoria absoluta i Vox pot ser que sí que hi tingui qualque cosa que dir davant una investidura d'Andalusia.
Vox celebra este determinant. Manuela Canyadas creu que la seva formació a les Illes ha estat un exemple a seguir, ja que, apunta, ha condicionat el govern Proens.
La gente está votando para condicionar estos gobiernos y que es lo que siempre digo, lo que todos hablamos en nuestras casas, pero que luego queda políticamente incorrecto, pero nosotros tenemos la valentía de poderlo sacar de las cocinas de nuestras casas a la calle.
Des de l'Esquerra, el socialista Iago Negueruela ha admès que el PSOE no ha fet un bon resultat a Andalusia, però destaca que el PP tampoc ha aconseguit majoria absoluta i que continuarà depenent de Vox.
No tiene nada que ver lo que se pueda votar en Andalucía con lo que vaya a pasar aquí dentro de un año, donde además concurren elecciones locales y, por tanto, nosotros hacemos nuestras reflexiones, todos los partidos hacen sus reflexiones. A nosotros nos gustaría que toda la izquierda sumase.
Lluís Apestilla, de Més per Mallorca, ha advertit que no facilitaran un govern a minoria del PP després dels pactes amb Vox aquesta legislatura.
La Marga Proens no té la capacitat ni la altura moral ara mateix per plantejar que l'esquerra s'estengui per afavorir un govern a minoria del Partit Popular.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Voleu postres?
Jo un granissat colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de colonet. Colonet, el despingüino.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM.es.
El sol que no surti avui.
No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindam per la millor cultura.
La justícia ha donat la raó a la cantant Shakira i Hisenda li haurà de tornar 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional ha anul·lat la multa imposada a l'artista per la tributació de l'any 2011.
El tribunal ha estimat el recurs de Shakira en considerar que l'administració no ha acreditat que la cantant romangués del 2011 a Espanya més de 183 dies. tal i com exigeix la llei a l'hora de tributar l'IRPF. Es tracta del darrer compte pendent que tenia l'artista a Espanya després que un jutjat de Barcelona arxivàs la segona causa penal de la cantant tenia oberta per un suposat frau fiscal de 6,6 milions d'euros el 2018.
I la defensa de Begoña Gómez demana l'absolució i l'arxivament de la causa davant d'un possible judici amb jurat popular. L'advocat de la dona del president espanyol sosté que els fets exposats no són constitutius de cap delicte.
El lletrat rebutja que Gómez hagi incorregut en els quatre delictes que li imputa el jutge Juan Carlos Peinado: tràfic d'influències, corrupció en els negocis, malversació de cabals públics i apropiació indeguda. Com a argument central, l'escrit subratlla que Begoña Gómez va iniciar la col·laboració amb la Universitat Complutense de Madrid l'any 2012. La defensa destaca que en aquell moment el seu cònjuge, Pedro Sánchez, no ostentava cap responsabilitat pública.
Amb aquest punt arribarem a les 2:30. És moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. Les obres d'accés a l'Hospital de Felanitx i l'entrada des de Campos estaran enllestides el mes de juliol. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Amb un pressupost de 2,5 milions d'euros estan en un estat de construcció avançat i, de fet, els vehicles ja utilitzen la infraestructura nova. Avui, representants del Consell i de l'Ajuntament han visitat el projecte, que també inclou un eix cívic entre l'hospital i el pavelló poliesportiu.
Palma ha presentat el primer contenidor transparent de reciclatge de vidre.
Es tracta d'una campanya promoguda per l'empresa Ecovidrio. L'objectiu és posar fi als mites de la població entorn a aquesta pràctica.
El Consell Insular ha presentat una campanya que reivindica el producte local.
Promou una experiència més conscient i connectada amb el territori. La campanya es durà a terme a l'àmbit local i també als principals mercats emissors i està finançada amb el Fons de Turisme Sostenible.
Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Joan Amplanes. Bon dia. Juan Amplanes, bon dia.
Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit d'aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de l'autopista d'Andratx, com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Vall de Mosa. I ja el que són les restes principals, que és des de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. Amb Ivan López del control tècnic fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
Escoltant la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començant parlant dels veïnats de Vall de Mosa, que es queixen dels problemes de mobilitat que tenen durant la temporada d'estiu. Asseguren que els afecten sobretot anar a fer feina. La M10, la carretera que travessa tota la Serra Tramuntana, és una de les que més malestar genera a la ciutadania, sobretot durant la temporada d'estiu, quan el turisme cicloturista, els cotxes de lloguer i també els busos privats conviuen constantment i obliguen a la gent a modificar la seva rutina per poder seguir amb el seu dia a dia.
Nadal Torres, alcalde de Vall de Mosa, ha comentat que aquest és un problema de tots els pobles de la serra i que, tot i ser beneficiós per als negocis, entén que la gent estigui molesta.
No només tenim el problema nosaltres, el tenen tots els altres pobles de la serra. La part comercial estan contents perquè ve molta gent i tot això, però nosaltres hem d'estar entre la part comercial, que estan contents, no, que vengui gent i tot això. I també hem de respectar l'altra gent també que no està molt d'acord i totes aquestes cosetes.
Treballadors del municipi han destacat que arribar a Vall de Mosa es pot convertir en un trajecte de fins a 30 minuts més que de costum el de temporada d'estiu.
Si quieres subir cuando suben,
De 25 minutos a Palma pueden ser 40, 50 minutos.
La mayoría de mis compañeros tienen que bajar de Palma o de Palmañola y quieras o no, se complica.
Hi ha molta de gent, hi ha molt de cotxos, perquè la gent normalment ha de venir en buses i ara en ve en cotxos.
Així és que els treballadors que van des d'altres municipis fins a Valldemossa, si no s'anticipen a les possibles retencions, és possible que no arribin a l'hora al seu lloc de feina.
D'altra banda, avui han conegut que el 51% dels treballadors dels hotels de Calvià emprenen el transport públic per anar a la feina. Són dades d'un estudi que impulsa el govern en col·laboració amb l'Ajuntament per facilitar i millorar la mobilitat dels empleats del sector serveis.
Més del 50% dels treballadors de Calvià emprenen el transport públic per anar al lloc de treball, mentre que el 49% restant utilitzen altres mitjans de transport, principalment el vehicle privat. A més, l'ús del transport públic és especialment intensiu. El 86% dels qui l'usen ho fan diàriament. Així ho revela un informe elaborat a partir de 376 enquestes vàlides a 24 establiments hotelers. El principal motiu dels treballadors que viuen a Palma, Calvià i Andratx per no fer servir el transport públic és l'estalvi de temps. De fet, el 55% consideren que el vehicle privat resulta més ràpid.
I a tot això, les obres d'accés a l'Hospital de Felanitx i l'entrada des de Campos estaran enllestides al mes de juliol amb un pressupost de 2,5 milions d'euros. Estan en un estat de construcció avançat i, de fet, els vehicles ja fan servir la infraestructura nova.
Per dissenyar la rotonda nova, que facilita l'accés tant al polígon com al pavelló esportiu, s'ha tingut en compte l'explotació habitual d'aquesta instal·lació, amb problemes circulatoris els dissabtes i quan hi ha esdeveniments especials. Així mateix, s'ha intentat minimitzar la pèrdua de places d'aparcament d'aquest poliesportiu en adaptar les dimensions de la rotonda. També s'ha considerat fonamental donar més accessos al polígon industrial de Sant Colom per millorar el trànsit d'aquesta rotonda i dinamitzar les entrades i les sortides. L'hospital té previst un únic accés per la rotonda situada a la cantonada sud-est del Solà. El projecte també inclou un eix cívic entre l'hospital i el pavelló poliesportiu que s'allarga fins al camí de Som Esquida.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Diverses associacions de veïnars de Palma reclamen a l'Ajuntament que adopti mesures per combatre el renou als barris de Santa Catalina, Jonquet, Espai Marítim i Sa Llotja el Born, que consideren afectats per l'oci nocturn descontrolat.
Les entitats veïnals varen impulsar el passat 29 d'abril una campanya de conscienciació amb el lema El renou es tortura, amb la col·locació de cartells a balcons per visibilitzar l'impacte de la contaminació acústica en aquests barris. Les associacions han oferit la seva col·laboració al consistori amb propostes concretes per abordar el problema i recuperar la convivència entre elles, que a cort suspengui les noves llicències a locals que generen contaminació acústica o monitorar els decibels i declarar aquestes zones com acústicament contaminades.
En una línia apareguda s'ha pronunciat avui més per Palma que exigeix reduir les terrasses dels bars en els barris massificats.
La formació durà el ple de la setmana que ve una proposta amb l'objectiu d'impulsar accions per fer front a l'augment de la pressió turística que té com a conseqüències, diuen, la contaminació acústica i la pèrdua de qualitat de vida als barris. A més, denuncia que el govern del PP ha donat barra lliure a la privatització de l'espai públic i ha agreujat els problemes de convivència eliminant controls i facilitant l'expansió de bars i restaurants. Neus Trullol és la portaveu.
Una ciutat sense límits i sense equilibris és una ciutat perduda. És una ciutat que expulsa en els veïnats i a una vida natural i una vida normal a una ciutat. I se transforma en el que és Palma ara, un parc temàtic que és per lo que està treballant el Partit Popular. Per tant, aquestes polítiques del Partit Popular estan accelerant aquesta situació de turistització, de col·lapse i de més renou en els barris, i per això, des de més, feim aquesta bateria de propostes.
Canviem de qüestió. La família de Lloseta, propietari d'un nínxol ocupat per l'equivocació, demana a l'Ajuntament que es faci càrrec de l'exhumació del cos i que el retiri. Tot apunta que la funerària no va comunicar l'enterrament que es va fer sense cap protocol.
Durant una visita al cementiri, la propietària del nínxol es va adonar que les tombes havien estat manipulades i que hi havia restes de flots seques. Jaume Català és veïnat de Lloseta.
I tocant la paret va veure que hi havia restes de guix. I s'anaven fent més grosses com es pujava dalt. La meva dona se va enfilar una mica, té una escala que hi ha per aquí, i va veure que encara dalt hi havia més restes. Per tant, en el nínxol número 4, presumptament hi havia qualcú enterrat.
Ho posaran en coneixement de l'Ajuntament, que finalment ha confirmat que es va produir una errada en el protocol d'enterrament. Exhumar el nínxol comportarà un procés llarg i complicat, i la família demana una solució.
mos restituïsquin tot exactament com estava i, ja que ho han hagut de posar en mans d'un missatge, que anem a concert per ell, si se produeixen des d'ara fins que acabi qualsevol tipus de despesa, que se mos reintegri.
Segons l'Ajuntament, la culpa és de l'empresa funerària d'Inca, que va enterrar un cos sense els permisos necessaris. Per esmenar l'error, haurà de ser un jutge qui autoritzi l'exhumació. Paquita Campins és la batllessa.
És mort, no el poden tocar en 2 anys. Lo que passa que, excepcionalment, si tu ho demanes a un jutge, el jutge te pot dir sí o no. En aquest cas estem pendents de la resolució judicial i després sanitat i tota la parafernàlia per poder fer el traslado.
Ara el consistori també haurà de contactar amb la família del difunt, que encara no ha estat avisada.
2:39 i Palma ja disposa del primer contenidor transparent de reciclatge de vidre. Es tracta d'una campanya promoguda per l'empresa Covidrio. L'objectiu és posar fi als mites de la població entorn a aquesta pràctica.
Segons un estudi de l'empresa Ecovidrio, 1 de cada 4 residents no creu en la reutilització del vidre. Ivan Tolzà és el coordinador de les Balears.
Un 3,8% de ciudadanos, aquí en Palma en concreto, porque el estudio que se hizo fuera Palma, todavía creen que son negacionistas del reciclaje. Un 3% cree que contamina más el reciclar que el producir el envase de cero.
Una campanya amb la qual Emaya també cerca fomentar aquesta pràctica a ciutat. Lorenzo Morell és el gerent.
Incidir en estas campañas de aprovechamiento, reutilización y reciclaje que tan buenos resultados están dando.
Amb tot, Palma és la quarta ciutat espanyola que més recicla aquest material per damunt de la mitjana nacional.
Reciclo de todo, vidrio, plástico, papel, todo.
El vidre el guard i cada dia jo davall els fens, cada dia entonces... repartiendo.
Sobre todo plástico, las botellas de plástico. Cristal, pues algo.
Unas normas, pero que no totan respecto.
Hay gente que no, que mete la botella en el plástico, la basura también en el plástico, porque lo he visto.
Tiran lo primero que se les ocurre.
Supongo que hay gente de todos los colores, pero bueno.
Un contenidor transparent de vidre que ja empren els residents i que romandrà a la plaça del Mercat de Pere Grau fins al 22 de maig.
Més qüestions. El Consell Insular ha presentat una campanya que reivindica el producte local vinculat a la idiosincràsia de Mallorca i que promou una experiència més conscient i connectada amb el territori. La campanya es durà a terme a l'àmbit local i també als principals mercats emissors i està finançada amb el Fons de Turisme Sostenible.
Amb el títol de Bon de Veres, la campanya es desenvoluparà a Mallorca, a la resta d'Espanya, Alemanya i el Regne Unit a través dels diferents mitjans de comunicació. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que consumir producte local és també una manera de formar part de Mallorca, connectar amb el seu territori, els seus oficis i la seva manera de viure. A més, ha remarcat que durant els darrers 2 anys i mig s'han augmentat un 60% les ajudes destinades al producte local.
Perquè duim a terme una contenció en temporada alta i perquè duim a terme un creixement en temporada baixa. Però el més important de tot és que hi ha un creixement en valor, perquè la despesa mitja per turista diària a Mallorca ha augmentat molt durant l'any 2025.
L'objectiu de la campanya és també preservar la identitat, l'origen i la manera pròpia d'entendre el territori. Així ho destaca Guillem Ginart, el conseller insular de Turisme.
El producte local no el presentam o no el volem presentar com un souvenir. No és un objecte aïllat dins un mostrador, és una experiència viva, és una manera autèntica de pertànyer a Mallorca, encara que sigui només durant uns dies.
La presentació de la campanya, que ha costat uns 120.000 euros, ha comptat avui amb la presència dels xefs Margalí d'Alemany i Joan Pinel i el cantant Jaume Anglada com a ambaixador.
D'altra banda, l'institució insular ha començat a elaborar el primer pla insular de joventut de l'illa amb la creació d'un espai consultiu juvenil. El conseller de presidència, Toni Fuster, s'ha reunit avui amb representants d'entitats i agrupacions juvenils per iniciar el procés que ha de permetre elaborar i aprovar aquest document d'aquí a un any.
Fuster assegura que de cara a la redacció del pla un dels eixos serà la participació. Per això tenen previst mantenir reunions quinzenals amb entitats, associacions i representants del jovent perquè puguin dir-hi la seva. D'entrada es proposaran 8 matèries principals, entre les quals emancipació, formació i benestar emocional, però no es descarta incloure'n d'altres si els col·lectius ho demanen. Per això avui s'ha encetat la primera fase basada en l'escolta i en l'elaboració d'un diagnòstic de necessitats.
Hi ha dues fases que són molt clares i molt diferenciades. Primer és la fase de diagnòstic. Des del primer moment, com vos dic, volen comptar les entitats. Un pic estigui fet aquest diagnòstic, que fent feina amb que aquest estiu estigui fet. Hem de tenir en compte que l'estiu també compta el mes de setembre. Després d'aquesta fase diagnòstic comença la redacció.
A la reunió hi han participat representants del Consell de la Joventut de les Balears, Joves per la Llengua, i el Consell d'Estudiants de la Universitat de les Illes, i també representants de noves generacions del Partit Popular, Joventut Socialistes de les Illes, Vox, Mallorca Nova i PI Som Mallorca.
I nova topada entre oposició i govern al Consell de Mallorca en aquesta ocasió pel Dia contra la LGTBI-fòbia, que es commemorava ahir. El PSIP ha impulsat la lectura d'un manifest per donar suport al col·lectiu, però no ha convidat ni el PP ni Vox perquè els acusen d'alimentar els discursos d'odi i les agressions que estan patint aquestes persones. Una decisió que els populars han qualificat com a falta de respecte. I un darrer punt, perquè el Consell Insular celebra avui el Dia Internacional dels Museus amb un reconeixement dels integrants de la xarxa de museus de l'illa.
El Museu de Mallorca acull avui l'acte central del Dia Internacional dels Museus, organitzat pel Consell en una jornada dedicada a reconèixer la tasca dels centres que formen part de la xarxa insular, una eina clau per reforçar la cooperació, la professionalització i la projecció dels equipaments museístics de l'illa.
D'aquesta manera arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia.
Ho dèiem en titulars, el Real Mallorca té un peu i mig a segona després de perdre contra el Llevant.
El conjunt vermell va caure per 2-0 al Ciutat de València, desaprofitant un altre final per la permanència i necessita pràcticament un miracle per continuar la primera divisió la pròxima temporada. Escoltant les paraules de l'entrenador del Mallorca, Martín de Michelis, a la roda de premsa postpartit.
Creo que está de más decirlo y es difícil de poner un análisis en público porque hiere, porque duele, porque hace mal. Lo primero que quiero decir es pedirles disculpas a los hinchas del Mallorca. Hoy vino muchísima gente a apoyarnos. Cometimos errores. Poco más hay para decir que agradecer y disculparse.
El de nit, a la penúltima jornada de Lliga, va ser un partit decebedor des de Michelis. Al minut 32, Carlos Espí va fer el primer gol gràcies a un error de David López i al 87, Kevin Arriaga de corna va sentenciar l'enfrontament.
Cometimos un error, lastimosamente. Por eso decido cambiar a David, no por el error, sino porque no lo veía emocionalmente preparado para seguir compitiendo los restos de los minutos. Errores cometemos todos, pero emocionalmente era difícil. Entonces aposté por Javier, que a pesar de tener que hacer un debut, lo hizo a grandísimo nivel. Creo que ahí movimos mucho mejor la pelota de ambos lados, incluso en mayor parte del campo rival, pero sin herir, sin gravitar.
A més, a la segona part, la lesió de Martin Valient va obligar de Michelis a donar entrada a Calatayud, formant així una defensa en cap central i en dos jugadors del filial.
Volvieron a aparecer las lesiones durante el partido y me tuve que acomodar a cambios físicos y no a cambios estratégicos. Terminamos prácticamente con un 4-2-4, con Abdón al lado de Muri, con Jan, con Taku, para ver si podíamos desbordar. Nos fuimos acomodando a las circunstancias, a las necesidades prácticamente físicas, que es estratégica.
El Mallorca ara és penúltim a la classificació amb 39 punts, a un del Girona, que també està en descens, i a 3 del Llevant, Osasuna i Elx, que marquen la permanència en 42 punts. Amb aquesta derrota, la plantilla ja no depèn de si mateixa per mantenir la categoria, i per no descendir a la segona divisió, el Mallorca necessita guanyar l'Oviedo a Son Moix, que l'Osasuna perdi contra el Getafe, que l'Elx perdi contra el Girona i que el Llevant puntuï contra el Betis. Amb aquesta combinació es donaria un triple empat entre Mallorca, Osasuna i Elx, i seria el conjunt mallorquinista el que aconseguiria la permanència. De Michelis sap que primer el que ha de fer el seu equip és guanyar dissabte.
Terminar ganando en la Liga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no. Pero bueno, nos debemos como equipo, como grupo, con todo el respeto al, como se dice, mallorquinismo, mallorquinista, regalarles un triunfo y el fin de semana ser respetuoso para con el hincha, por lo menos desde adentro para afuera, ganando, y después las matemáticas no van a depender de nosotros.
Escoltándome las palabras de Sergi Darder.
Los puntos están ahí para jugar, pero sintiéndolo mucho, yo no me veo con fuerzas para pedir esperanza a nadie. La final era hoy y no la hemos competido como tocaba. con fallos de juveniles, no solo en el gol, sino en general. Un partido donde creo que no han sido superiores a nosotros, pero es que tampoco nosotros hemos sido nada superiores a ellos. Entonces, cuando un equipo como una final como hoy no da la cara, que voy a vender aquí. Que sí, ganaremos al Oviedo y nos salvaremos. Lucharemos por ese escudo, es evidente, eso no hay ninguna duda, pero aunque estuviésemos descendidos, lo lucharíamos igual, pero yo a la afición no le puedo pedir nada, simplemente disculparme.
I a banda del partit, Martín de Michelis també va parlar de la seva continuïtat al club.
¿Quieres quedarte?
Sí,
no sé si especificando si el equipo bajara a segunda.
Exactamente, sí, totalmente. Soy el primero que me quiero quedar y que quiero estar, y ojalá que muchos de mis jugadores, independientemente de sus contratos y de su presente, de situación, cada uno tiene su ambición en la vida. Jo no quisiera dir-me.
I la penúltima jornada de Lliga Unificada va deixar els següents resultats. Elx 1, Getafe 0, Oviedo 0, Alavés 1, Atlètic de Madrid 1, Girona 0, Osasuna 1, Espanyol 2, Sevilla 0, Madrid 1, Real Societat 3, València 4, Rayo 2, Villarreal 0, Atlètic Club 1, Celta 1 i Barça 3, Betis 1.
Qui sí que ha certificat la seva permanència, però a la primera federació, és l'UD Eivissa.
El conjunt blau-cel s'ha entrenat avui en la tranquil·litat de la salvació matemàtica, això sí, molt pendents ara del futur del tècnic Miguel Álvarez. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia. Una vegada aconseguida la permanència el passat dissabte contra el Cartagena, l'Eivissa ja comença a pensar a preparar una nova temporada, la quarta consecutiva a primera federació. La incògnita serà o no amb Miguel Álvarez a la banqueta? Els rumors apunten que el club busca entrenador. El tècnic de Guarromán fa dues setmanes va reconèixer que li agradaria continuar. I després de la victòria contra el Cartagena va explicar que de moment no ha parlat d'això amb el club.
La segona jornada, sempre que me habéis preguntado, he dicho realmente lo que siento. Yo siempre soy transparente. Otra cosa es que después, si deciden que tengo que seguir, yo quiera seguir, y si ellos, yo quiero seguir y ellos no quieran que siga, no lo sé. Yo creo que ahora no es el momento. Creo que ahora hay que estar tranquilos. A mí eso no me quita... Yo lo que quería sí que es... Ahora sí que estoy tranquilo con la entidad. Porque desde que estoy aquí se me ha tratado muy bien. Creo que hemos trabajado mucho y muy bien. Pero eso no dice nada. Hay que hacer resultados. El fútbol necesita resultados. Yo me voy contento de mis compañeros, de todo el trabajo que hemos hecho y tal. Que sí, que muy bien. Pero que esto es fútbol profesional. Yo soy mi profesión. Estos son resultados. No hay más. Y lo que tenga que ser, será. Lo que tenga que pasar, pasará.
L'Eivissa s'ha entrenat avui, demà descansarà i dissabte juga el darrer partit de la temporada a Barcelona contra l'Europa.
I dos equips que lluitaran per ascendir a la mateixa categoria que l'UD Eivissa són l'Atlètic Balears i el Poblense. En dos equips s'han conegut fa uns moments els seus rivals a la final del play-off d'ascens a la primera federació. L'Atlètic Balears s'enfrontarà al Real Jaén i el Poblense a l'Àguila. S'escoltam en aquest ordre els tècnics Luis Blanco i Òscar Troya.
Hem de plantejar la setmana i l'eliminatòria com és una final, no? O sigui que serà bonica, hi haurà molt ambient allà, aquí, també a casa, o sigui, serà una eliminatòria per gaudir-la i bé, posarem tot per pujar de categoria.
Ganar en Águilas la semana que viene. No sé si sábado o domingo, cuando tengamos fecha, viene, si te lo digo. El objetivo es ganar el primer partido. Y ese, vamos a prepararnos para eso.
I Nike de Font, manat per Toni Valls, és el nou guanyador del Gran Premi Nacional de Trot.
Era un dels grans favorits i va complir amb els pronòstics guanyant l'edició número 93 d'aquesta cursa. L'hipòdrom de Sant Pardo, el manador Toni Valls, va aconseguir el seu segon Gran Premi Nacional.
En el final sí que pensava que mos podríem més difícil. Al final he arribat tot sol, el cavall ha respost molt bé. Se m'ha compost perquè he pogut anar davant de prest i davant el cavall s'ha crescut.
En bàsquet, l'Estia Menorca va perdre el segon partit de la ronda de quarts de final per a l'ascens a la Lliga CB.
El conjunt menorquí va caure per 81-76 a la pista de Leima Corunya i està obligat a guanyar els dos pròxims partits de la sèrie per empatar el play-off i forçar el cinquè partit. Escoltam Javi Zamora, entrenador de l'Estia.
Somos un proyecto muy humilde, pero que tenemos mucha ilusión y mucha ambición y yo creo que ese partido que hemos hecho nos va a servir para... poderles mirar a la cara y jugar de tú a tú, que estoy convencido que si hacemos un trabajo mejor que el de hoy, podemos llevarnos las victorias que nos quedan para pasar a la Final Four.
D'altra banda, el Clas Bàsquet Sant Antoni s'enfrontarà a l'Insolar Caja Sur 87 de Sevilla a la final del play-off d'ascens a la primera FEB.
A motociclisme, el Gran Premi de Catalunya, Joan Mir va passar de l'alegria a la frustració.
El mallorquí, que va acabar segon, va ser finalment sancionat en 16 segons a causa de la baixa pressió dels pneumàtics. Una sanció que l'ha enviat a la 13a plaça, just per darrere d'Augusto Fernández, i a Moto2, Izan Guevara ha tornat al podi firmant una tercera posició. El pilot de Sindioteria, que va sortir 11 a la graella, va realitzar una gran remuntada al Gran Premi de Catalunya. Escolta a Izan Guevara.
Sabía gestionar muy bien los neumáticos, creo que era muy, muy importante hoy. Sí que verdad que veía a Horto a la mano y Vietti que estaban tirando demasiado y yo he preferido no seguirlos y seguir un poco lo que pensaba, pero muy orgulloso de esta increíble carrera y de cómo la hemos gestionado.
El pilot mallorquí és segon al Mundial amb 86 punts, a 18 de Manu González, el líder.
I per acabar, Xisco, pàdel i vela.
Gemma Triay i Delfi Brea han perdut per 6 a 3 i 7 a 5 a la final del Premier Padel de Buenos Aires contra Paula José María i Bea González. És la cinquena final consecutiva que perden la menorquina i l'argentina contra aquesta parella. I amb vela, Paula Barceló i Maria Cantero han aconseguit la medalla de plata al Mundial de 49 Air que s'ha disputat a França.
Gràcies, Xisco. Fins aquí als esports. Fem una pausa i cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Estamos de celebración porque hemos abierto nuestra óptica y centro de audiología, Alena Flelo, en Marrachí. Ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca y aprovecha nuestras ofertas de apertura como revisión auditiva gratis o 200 euros de descuento en la compra de tus audífonos. No esperes más y ven a vernos al centro comercial Alcampo Mallorca, Alena Flelo, óptico y audiólogo.
Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6 i mitja, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons assallers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Fa més de 40 anys que el 18 de maig se celebra el Dia Internacional dels Museus, una iniciativa que l'any passat seguiren més de 37.000 centres de 158 països. El lema d'enguany, Museus unint un món dividit, reclama el paper d'aquests organismes per fomentar la inclusió i la pau dins i entre les comunitats d'arreu del món. Dèiem que se celebra a tot el món, però com que cau en dilluns, la jornada habitual de tancament d'aquests espais, moltes de les activitats s'han escampat els dies previs. Tot i això, centres com el Museu de Mallorca, el Caixa Fòrum, Mas Baluart i el Museu Marítim s'han preparat avui per celebrar el dia com toca. Sandra Martínez, molt bon dia.
Molt bon dia. Sí, al Museu de Mallorca hi ha jornada de portes obertes fins a les 8 del vespre per sorpresa i alegria dels primers visitants, una parella de turistes que tenien ben clar que els dilluns es tancava i arribaven a les portes quan passaven tot just uns minuts a les 9.
Estamos de vacaciones, hemos llegado aquí y hemos visto que hoy era gratis, o sea que estaba abierta la entrada. Y digo, mira, genial.
Además, estábamos preocupados porque pensábamos que no iba a estar nada abierto, porque los lunes es el día que los museos no suelen abrir. Y llegábamos esta mañana en el ferry y decíamos, jolín, qué pena, que no vamos a poder ver nada más que por fuera. Y mira, nos hemos llevado esta sorpresa tan grata.
Aquesta jornada festiva es complementa amb una xerrada a les 6 sobre Pilar Montaner i el lliurament de plaques també als museus incorporats enguany a la xarxa de museus del Consell. No serà aquest any quan Cala Cristiana pugui tornar a obrir al públic les sales d'arqueologia tancades des del 2009 i pendents encara dels permisos del Ministeri de Cultura, però sí que serà gairebé a tocar de la festa aquesta setmana quan el Museu de Mallorca incorpori una peça que ja és una joia, la carta portolana de Pere Rossell de l'any 1447, segons han avançat els nostres micròfons, la vicepresidenta primera i consellera de Cultura del Consell, Antònia Roca, s'exposarà a partir de dia 26 de juny en aquest Museu de Mallorca.
Anunciar que està a punt d'arribar, que ho faran els pròxims dies, i en aquesta unió i mirada també en el passat i saber d'on venim amb aquesta carta portolana, tots els ciutadans de Mallorca la podran veure aquí en el museu dia 26 de juny.
Recordem que el Consell va adquirir aquesta peça a Sotheby's per 700.000 euros, aquesta carta nàutica mallorquina del segle XIV-XV, obra del cartògraf Pere Rossell, de la prestigiosa Escola de Cartografia de l'illa.
Actes del Museu de Mallorca, però Sandra, no són els únics.
No, després d'un cap de setmana de diversos actes, per avui i demà s'ha posat en marxa una activitat que uneix més que mai l'exposició Janis Kounelis, Laberint sense parets, d'Esbaluart, i el patrimoni marítim del Museu Marítim de Mallorca, entenent la mà com un espai d'històric, d'intercanvi d'idees, cultures i relats. Ho explicava Eva Cifra, cap d'Educació d'Esbaluart.
Ja que el lema d'enguany és Museus Unint en un món dividit, ens hem ajuntat dos museus, el Museu Marítim de Mallorca i Esbaluart, per presentar una activitat conjunta que se titula Confluència, Art i Navegació, i se tracta d'unes visites creuades a l'exposició Janis Kounelis, Laberint sense parets, d'Esbaluart Museu, i a la col·lecció del Museu Marítim de Mallorca. Esperem que tots en un moment o l'altre vos acosteu en el museu i gaudiu d'alguna d'aquestes propostes.
Les visites a partir de les 6, avui dirigides als amics i amigues dels dos museus i demà al públic en general.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 18 de maig. Un pare ha estat detingut per agredir sexualment la seva filla menor de 16 anys de manera diària durant 2 anys a Palma. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. La menor va denunciar que el seu progenitor la sometia a tocaments. També l'obligava a despullar-se i veure pel·lícules eròtiques. També a Palma ha estat arrestat un altre home després de perseguir i intentar agredir sexualment 2 nins. I a Eivissa, la policia ha detingut també un altre home per contactar amb un menor amb qui volia compartir contingut eròtic.
Les Balears utilitzaran detectors de radiofreqüència per evitar el frau a la selectivitat.
Educació i la UIB intensifiquen el control durant els exàmens de la prova d'accés a la universitat, que tindrà lloc del 2 al 4 de juny, i han tancat un nou marc sancionador contra el frau. Trobar un alumne amb un d'aquests dispositius electrònics per copiar es pot considerar falta molt greu, un 0 a l'examen i també la prohibició de continuar amb la selectivitat. La vicerectora d'Estudiants de la Universitat, Cristina Moreno, ha explicat que aquestes mesures tenen una finalitat dissuasòria.
Aquests sistemes tenen una finalitat preventiva i també dissuasòria, no? La majoria d'alumnes saben que s'estan esforçant moltíssim, però per garantir justament que aquest esforç sigui el més just possible és per aquest tipus de sancions, per aquells estudiants que no fan, anem a dir-ho així, les coses tan bé.
A Ciutadella, l'edifici d'on ahir es va desprendre un tros de cornisa no hauria passat la inspecció tècnica d'edificis.
Això diu l'Ajuntament de Ciutadella. És una circumstància que podria comportar sancions per al propietari. Les 3 turistes que van resultar ferides segueixen ingressades a la unitat de cures intensives. Juanjo Sebareas és oficial de la policia local responsable de la sala de control.
Primer se va coordinar tota la zona per evitar que hi hagués més danys. Una volta es va coordinar tot, es van començar a atendre les persones per part de 61, els bombers ja van retirar totes les restes i l'arquitecte municipal va comprovar que, evidentment, la façana estava en bon estat, que només havia estat una cornisa, no hi havia cap més pugui.
La renovació de l'estació depuradora d'aigües residuals de Formentera costarà 6 milions d'euros.
La depuradora s'haurà d'adaptar als nous requisits ambientals després de 25 anys de funcionament. L'obra durarà un any i mig i un cop reconstruïda, la futura depuradora augmentarà un 12% la seva capacitat de depuració, amb 4.000 metres cúbics d'aigua al dia. També permetrà prestar servei a 40.000 habitants, que són 10.000 més que en l'actualitat, quan Manuel Lafuente és el conseller de la mà i el cicle de l'aigua.
Feia molta falta, hem explicat que té un increment per atendre amb
un increment de població de pràcticament 10.000 persones més per atendre les necessitats de Formentera i, per tant, una instal·lació necessària, moderna, mediambientalment adequada.
Juanma Moreno aposta per governar en solitari a Andalusia, tot i que depèn de Vox.
El candidat popular a la Junta ha dit avui que és conscient que necessita pactar amb Vox, però ha llançat un avís a la formació de Santiago Abascal.
Más allá de las dinámicas parlamentarias que te llevan a intentar buscar fórmulas de acuerdo y de entendimiento de ciertos temas, que no tiene ningún sentido o no tendría ningún sentido, digamos, la imposición o la búsqueda permanente de un sillón, que creo que no sería razonable, sensato, ni sería comprensible para esa mayoría de andaluces que han optado claramente por el Partido Popular.
Vox, per